Bé, bona tarda, tenim nosaltres Andreu Carrasco. Andreu Carrasco és un penedesenc, 38 anys. Jo diria un penedesenc universal, doncs, degut a la seva feina, doncs, entrenador de futbol, ha fet diversos oficis, coordinador, també ha estat al Barça en diverses categories. Com ara direm, doncs, la darrera feina ha estat, que encara continua vigent, és Austràlia, concretament el Sydney Western Wanderers, un equip doncs, no massa antic, vull dir, té uns quants anys, molt pocs de vida, i ha estat subcampió de la Lliga Australiana de Futbol, de la primera divisió. Una competició en la qual va disputar doncs, el play-off i un sistema una mica diferent aquí al futbol espanyol, una mica semblant, diguéssim, al que són els play-offs de la segona divisió actualment al futbol espanyol, i que va perdre doncs, la final per 5-4 en un partit molt disputat al camp del que va resultar aleshores campió, actual campió de la Lliga Australiana, que és l'Adelaide, un equip precisament entrenat doncs, pel no menys conegut, evidentment, doncs, Guillermo Amor, exjugador del Futbol Club Barcelona. No? Bona tarda.
Era molt millor per mi, era molt millor per mi la meva carrera futbolística, però ser entrenador. De seguida ho vaig veure, això.
Vas jugar doncs, en equips de la zona, no? Vull dir,
Sí, vaig jugar a l'Atleti Vilafranca en futbol base, a l'Espirall, bàsicament a Castellbí també vaig jugar, però molt poc, breument, perquè ja et dic que de seguida que vaig entrar a la universitat, els meus estudis, amb la pràctica del futbol doncs era bastant complicat. A més a més, només entrar a la universitat ja el futbol base del Barça ja em van reclutar.
Comences, diguéssim, en el món del futbol a nivell d'entrenador, per algun motiu, casualment, perquè buscaves, perquè doncs, era el teu somni, la teva il·lusió, o per un grapat de coincidències?
Va ser, evidentment, sempre hi ha coincidències, no? L'objectiu de ser entrenador a nivell professional és una cosa que es va creant, no és una cosa d'un dia per l'altre, no és una cosa que tu decideixes i es compleix. Jo, mentre he estat entrenador, he estat també professor d'institut, he estat treballant de comptable, he estat diferents tipus de feines per poder dedicar-me i ara, doncs, des de fa 4 o 5 anys, doncs, tinc la sort de ser professional.
Comences, diguéssim, també a Vilafranca, al món del futbol a nivell d'entrenador, o ja comences a un altre nivell?
Sóc afortunat perquè ja de seguida vaig entrenar al Barça. O sigui, jo vaig, mentre estava estudiant a la universitat, ja em volia especialitzar en el rendiment en futbol, va haver l'oportunitat de començar l'escola del Barça, el que era abans el torneig social, i allà doncs, no vam dubtar. A més, eren un parell de companys més que se'ns va obrir la porta de poder entrenar al Barça, i aleshores ja vaig deixar de jugar, vaig deixar les altres feines que estava realitzant, i em vaig centrar en els meus estudis i a entrenar.
Quins càrrecs vas ocupar al Barça? Vull dir, quines funcions?
Mira, vaig començar a entrenar nens molt petits el primer any, això ja fa 15 o 16 anys. Molt, molt petits, de prebenjamins, a l'escola. Després, l'any següent, em van fer coordinador de l'escola. Vaig estar només un any més com a coordinador, i ja després vaig passar al futbol base, a entrenar jugadors, diguem, del que és el futbol base en si mateix. Vaig estar a benjamins, vaig estar a levins, vaig estar a infantils, i l'última feina que vaig tenir ja com a professional va ser coordinador de futbol 7, de l'àrea de futbol 7.
Més o menys curiós, perquè la teva, diguéssim, trajectòria en els primers temps, una mica això casualment, òbviament, va lligada, doncs, bueno, els primers i ara últimament, no? Una mica Guillermo Amor, no? Perquè quan arribes allà em sembla que, o com és a dir, quan arriba Guillermo Amor al Barça tu marxes, després em sembla que acabes tornant també per Guillermo Amor d'alguna manera i ara perds la final de la Lliga Guillermo Amor, no?
Sí, no sí, tenim una certa relació. A més és graciós perquè quan jo creia que, bueno, en un moment en què Joan Laporta va entrar al Barça per primer cop, va ser com una mica xoc per a tots, no? Perquè van haver molts canvis a futbol base, quan en principi el futbol base del Barça doncs, tenia uns certs resultats, no? Però sí que va ser un impuls decisiu. Jo no vaig participar perquè el Guillermo Amor em va dir que no comptava amb mi. sense conèixer. Va ser, per mi va ser la primera experiència negativa com a entrenador, però bueno, això no em va parar, no em va aturar. I després, anys després, ell és qui em dona l'oportunitat de ser professional per primer cop, sent coordinador del Barça. I després, a l'any següent, jo marxo a Geòrgia, després de voltar en diversos equips, vaig a parar a Austràlia, ell ja hi era allà, i bueno, doncs ens vam enfrontar 3-4 cops, perquè allà són 3 voltes, fas 3 partits, i després ens vam trobar a la final.
Em sembla que, si ara no ho recordo malament, 3 dels 4 es va guanyar, no? O...
Va ser, no, van ser 3 empats a la Lliga. Sí, som els dos equips, és l'únic equip que no ens hem pogut guanyar entre nosaltres, perquè entre els altres, pues, jugant 3 cops sempre hi ha, no, guanyes algun, o... I després ens van guanyar la final 3-1.
Quan marxes del Barça, vas al Màlaga, no em sembla? O...
No, vaig a Geòrgia.
Vas a Geòrgia, no?
Sí.
Vas allà al Sabor Talo i després vas
al... No, vaig al Dinamo Tbilisi.
I llavors al Sabor Talo
l'any següent, no? Al Sabor Talo va
ser... És a dir, vas una... O entremig va haver el Màlaga, no em sembla?
Exacte, sí.
Va haver el Màlaga,
sí,
entremig.
Sí, vaig estar un any al Dinamo Tbilisi. No vaig continuar, tot i que tenia contracte en vigor, perquè la meva filla petita va néixer, i jo els vaig demanar, pues, que entenguessin que necessitava uns mesos aquí a Espanya amb la meva dona. Ells no, per com és una mica també la cultura d'aquest país, doncs no ho entenien, perquè jo necessitava estar a prop de la meva família amb la meva dona. I em va sortir l'oportunitat d'anar al Màlaga amb el Manel Casanova, que em va donar l'oportunitat d'entrenar un gran equip que aquest any s'ha proclamat campió d'Espanya
de
juvenils. Una generació espectacular, i va anar molt bé. Va ser només un any, perquè realment va ser una època complicada per tots els que entrenàvem al Màlaga, perquè van haver impagaments, i bueno, el fet d'aquest, doncs, va determinar una miqueta que jo marxés després a Geòrgia un altre cop, en aquest cas al Sabor Talo.
Perquè el que arribes, diguéssim, al Màlaga és el Màlaga del Cheik, o és el que no havia anat, ell, o és quan ell, ja invertia ell, menys diners?
És quan va decidir deixar d'invertir. De fet, porta ja, des d'aquell moment, ja no ha posat ni un euro al Màlaga. Màlaga s'autonodreix, no? Diguem, econòmicament.
Tornes, diguéssim, a Geòrgia?
Sí, torno a Geòrgia amb un projecte que em van oferir 5 anys, però em semblava que era una locura, 5 anys, sobretot tractant-se de Geòrgia, i vaig estar quasi 2 anys.
Com surt l'ocasió, diguéssim, de sortir d'allà i d'anar, perquè d'allà ja vas a Austràlia, no?
D'allà vaig al Sabadell.
Ah, sí, és veritat, que sí, amb l'Àlex García, no?
Amb l'Àlex García.
Que a més a més no va poder acabar, sí, la temporada.
No, perquè
sí, recordo,
vam arribar al club,
recordo,
que estàvem en una situació molt...
Sí, és una situació crítica. Sí, sí, sí.
Fins i tot, potser la gent es pensa que vam anar amb unes condicions bones, però va ser... Sí, jo vaig acceptar ser segon del Sabadell cobrant un 10% del que cobrava Geòrgia, només per la il·lusió d'intentar ajudar a un equip històric a Espanya, i bueno, ho vam considerar com una possibilitat seriosa. Els reforços van arribar molt tard, perquè nosaltres agafem l'equip al novembre, a finals de novembre, tot i enganxar alguns resultats bons contra equips que eren molt potents a la categoria, com l'Sport de Gijón o les Palmes, o guanyar el Recre, que era l'equip en què nosaltres estàvem intentant lluitar per la salvació. Però els reforços van arribar al final del mercat d'hivern, ja havien passat molts partits i la gent estava molt cremada. Mai vam sentir el recolzament de l'afició amb nosaltres. I això, jo crec que amb un equip que està lluitant per salvar-se, no és gaire bo, la veritat, no és gaire bo. Però bueno, són vivències que un altre potser és decidit aguantar, i tant nosaltres vam dimitir per principis, perquè no vam aconseguir la reacció de l'equip que nosaltres preteníem, i van deixar pas a un altre entrenador.
I com surt l'ocasió de marxar cap a l'estadi?
Doncs mira...
Passem un temps
amb la família, allunyat una mica del futbol, però casualitats de la vida, doncs, el gran projecte que hi ha ara al Western Sydney Wanderers porta el director general aquí a Barcelona a avaluar les 12 o 13 millors instal·lacions esportives d'Europa i evidentment doncs, va venir a veure la ciutat esportiva del Barça i un amic, un contacte em demana a veure si jo li puc ensenyar. Jo vaig passar molts anys allà i bueno, com que tenia temps lliure i vaig dedicar un dia, una tarda, a ensenyar-li la instal·lació. Ens vam conèixer, vam anar a sopar i em va demanar el currículum. No? I bueno, van passar uns mesos, perquè això va ser al març, a lo millor. I fins a abril, maig, fines de maig, no em van contactar. Però bueno, vam valorar diverses opcions. Tenia opcions d'anar a Angola, tenia opcions d'anar al Paris Saint-Germain i al final va sortir a Austràlia.
Van ser una bona opció?
Sí, a nivell professional sí. A nivell professional va ser per mi un encert.
De totes maneres, quan arribes allà, suposo que tot és molt diferent. Perquè d'Espanya a Geòrgia és totalment diferent, de Geòrgia a Austràlia suposo que també, no?
Sí, però
són tres futbols diferents.
Sí, és un futbol diferent.
No, més, tres futbols diferents. Són tres futbols diferents i tres maneres possiblement diferents de veure el futbol. Perquè clar, a Austràlia tampoc el futbol no és l'esport número 1, com és aquí.
No, no és l'esport número 1, és cert. Però el nostre equip és l'equip que té més... una afició més europea. Més... Una afició... Molta gent compara amb l'afició de l'Atlético Madrid, no? Tenim cada setmana que juguem a casa 20-25.000 espectadors, pràcticament a l'estadi ple, i el club és molt actiu a nivell social. És realment un projecte per fer un club gran. En 4 anys de vida que té, el club ha fet 3 finals de campionat, ha guanyat una Lliga i ha guanyat una Champions d'Àsia. O sigui, jo ho vaig valorar, que això no es fa per casualitat. I a més amb jugadors que realment no eren els millors de la competició. A mi això em tenia molt intrigat, a veure com el cos tècnic, l'entrenador, doncs, preparava l'equip, no? I pensava que era un moment bo per mi per donar aquest pas, no? De deixar una miqueta de banda el futbol base i passar a formar part d'una estructura d'un equip professional.
Però quin dia, si entrenem al matí tard allà?
No, és un equip totalment professional, els jugadors són professionals, entrenem al matí, dobles sessions setmanals, vull dir, la competició és una competició exigent.
Sí, perquè els desplaçaments deuen ser llunyans també.
Sí, el futbol australià és molt físic i cada cop està millorant a nivell tàctic, no? Això fa que siguin uns partits són bastant igualats. El fet també de tenir la salary cap, que és un límit salarial, fa que tots els equips siguin molt igualats. Qualsevol equip et pot guanyar. Només la diferència precisament està molt més en com prepares l'equip que en la qualitat dels jugadors que tens. Un equip amb jugadors d'una qualitat mitjana, si està ben preparat, pot donar molts resultats.
Seria com una segona divisió espanyola, més o menys al nivell?
Sí, sí. Sí? Sí, sí, sí. A més, hi ha 2-3 equips que podrien estar a primera.
Sí?
Sí, sí. Per com s'estructuren, per com s'estructura i com es treballa.
Un dels quals seria el vostre?
Sí, sí, perquè sí.
Sí, sí. De totes formes, ja dic, s'ha tingut una mica sempre la sensació, vull dir, des d'aquí, no? Com potser ha passat als Estats Units, potser ja no tant, però al començament, una mica potser la Lliga de Qatar o aquestes lligues, diguéssim així, una mica entre cometes capitalistes. Vull dir que és una mica com a, aviam, no et diré una mica cementiri d'elefants, però que va gent ja que està una mica de tornada al futbol.
Sí, pot ser. El que passa és que sí que et dic una cosa, que els jugadors que van allà a Austràlia, si físicament no estan bé, és impossible que juguin. És impossible. I a més, el nivell de la Lliga, l'exigència que et dic, és gran. En sentit que, per exemple, l'any que ve nosaltres competirem a la Champions d'Àsia. I ens enfrontem a equips que gasten molts milions en jugadors, en fitxar jugadors.
Sobretot els xinos, no?
Clar, sí, xinos o japonesos. Els japonesos poden tenir perfectament 25-30 milions de dòlars de pressupost.
Sí, sí.
I això no, la meitat dels equips de primera no ho tenen. No tenen aquests pressupostos. Aleshores, no pots permetre el luxe de fitxar jugadors amb un salari molt alt que no puguin jugar. O sigui, això potser sí que està més en les lligues de Qatar, d'Emirats Àrabs, que sí que et trobes jugadors que van allà per... Perquè realment el nivell d'entrenament a aquestes lligues, el jugador qatarí, per exemple, no surt de Qatar. Perquè allà viu al seu país i té tots els calés del món. No li fa falta. El seu nivell no anirà a segona divisió a Espanya per malviure, no? per sota el seu concepte. No? Aleshores no té l'exigència de guanyar, no la té. Qualsevol equip de Qatar li paga una quantitat de calés al jugador qatarí que no té la necessitat de jugar a un nivell realment d'exigència alta. Ens ho trobem nosaltres. Hi ha molts jugadors australians que han anat a jugar a Emirats Àrabs i tornen perquè si no perden el seu lloc a la selecció nacional, per exemple. Perquè veuen que allà no estan entrenant.
En quin pressupost es moveu vosaltres?
Nosaltres tenim un pressupost que està establert per la Lliga de 2,5 milions de dòlars. És el pressupost que allà es tenen.
Estic aquí a Espanya no pot jugar ni a segona divisió, aquest pressupost. Perquè em sembla que el Girona de l'any passat, o d'aquest any, estava en 4 milions d'euros o així.
Sí.
Que serien, pues, no sé, 5 i pico, potser milions de,
sí. Això és
de dòlars. No?
Que,
clar,
sí, però
aquest pressupost no aconseguiria jugar aquí.
Aquí la diferència és que jo només parlo dels diners que es dediquen als jugadors. Els jugadors que són, exceptuant els dos jugadors marquí, que són els dos jugadors cracs de l'equip, que cada equip té dos llocs per poder fitxar aquest tipus de jugador. Fa dos anys, per exemple, va jugar Del Piero al Sydney.
Sí.
Nosaltres teníem, per exemple, aquest any a Pio Bakari, que va jugar a l'Eibar.
Estava a Castellet, no? També, em sembla.
Castellet estava al nostre equip, però no sí. Era marquí. No era marquí. Sí, jo et dic el pressupost que només es destina a la salary cap, que és els diners que tu tens per fitxar la resta de la plantilla. Ni parlem tampoc de salari tècnics, que normalment els equips, quan et diuen aquí el pressupost, va tot inclòs, no? Va tot inclòs.
Un sou d'un jugador allà, és un sou d'un jugador aquí de segona?
Sí, nosaltres estem oferint... Fem ofertes als jugadors de segona A, venen amb nosaltres. Nosaltres tenim el Dimas Delgado, per exemple, hem tingut l'Andreu Guerau, hem tingut l'Alberto Aguilar, i aquest any hem tingut aquí el míster, hem anat a mirar partits, hem anat a mirar equips com el Nàstic, com el Llagostera, hem anat a... I...